Veus de l'exili, una producció radiofònica realitzada amb la col·laboració del Departament de Relacions Institucionals i Participació, programa per al Memorial Democràtic, i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Capítol 10. L'exili proper. Andorra i Catalunya Nord.
Catalunya Nord. Molts exiliats van passar la frontera creient que a l'altra banda, a la Catalunya Nord, no només hi trobarien refugi, sinó un país germà. El gruix dels exiliats van anar a parar als camps de concentració i el fet de tenir una mateixa llengua no els va servir de res, perquè van ser sotmesos a un aïllament respecte a la població local. En molts casos, el rebuig i els prejudicis van trigar molts anys a desaparèixer. És un reportatge d'Albert Manyà.
Entre Figueres i la Jonquera, i li vaig dir al meu pare, a mi, papa, on anem tan caminat?
Josep Sangenís tenia 12 anys quan va exiliar-se.
Que es parla català, igual que aquí, saps? Em diu, ara li vaig dir, igual que Andorra, diu, no, anem a un lloc que és una Catalunya que, que els francesos ens van prendre, es va equivocar perquè no la van prendre, se'ls va donar. I allà tothom parla català i és el país, em va dir, és allà que ha sortit el dret de l'home. Me cago en Déu, què em va dir, pobre home. Es va equivocar. Amb els drets de l'home es va equivocar. I amb el demés també bastant.
A finals de gener i principis de febrer del 1939, desenes, centenars de milers de catalans van passar la frontera sense remei cap a l'estat francès. Era la desembocadura natural de la fugida, però molts marxaven amb el convenciment que anaven a un país germà. Aquest imaginari es va endurir només a arribar.
A Pas de Molló, aquí va ser un drama.
Josep Poble, exiliat quan tenia 10 anys.
Sentíem que la gent cridava, que plorava, i no sabíem què volia dir allò, però ens vam donar compte de seguida el que volia dir. Volia dir que quan vam arribar a dintre d'això de gendarmes, sense dintre res, els homes d'un costat, les dones i els nens d'un altre, i avanceu. I vam dir que vam avançar, i vam tot, nosaltres anar avançant i vèiem desaparèixer el meu pare i fins al moment que no el vam veure més. Qui va ser la rebuda?
La llau de refugiats va desbordar els recintes destinats a acollir-los en condicions pèssimes. A Argelers s'hi van amuntegar de 70 a 80 mil persones. Des de fora, la imatge feia caure l'ànima als peus.
Es va dir, no, hòstia, que por, estreu molt bé, sí, estreu molt bé. I tot d'un cop arribem a Argelers i que veiem les alambrades, senegalesos, a cavall, homes a darrere les lambrades, amb les barraques i totes aquelles, i nosaltres pues, vam córrer, els autos van filar una mica més i vam anar al camp de les dones. I al camp de les dones, pues, allà vam baixar, ens van portar dintre una barraca i dintre d'aquestes barraques pues, hi vam estar 6 mesos.
Derrotats i amb les famílies separades, Argelers, Sant Cebrià, Barcarès i tants d'altres es van convertir per a molts en sinònims de patiment. La platja d'Argelers era desèrtica, sense arbres ni roques per aixoplugar-s'hi, i la gent havia de fer clots a la sorra humida per resguardar-se de la tramuntana hivernal. Aïllats de l'exterior, el comportament dels gendarmes que vigilaven el camp de concentració hi afegia un punt d'humiliació.
Hi havia el problema de les dones quan tenien felicitat, que feien un foradet per terra i feien la necessitat allà i com que estaven guardats pels gendarmes francesos i un agent mig moro que semblava la guàrdia de Franco, pues, es burlaven d'aquelles dones i les dones van fer un cercle entre elles i la dona en les seves necessitats, quan tenia de fer el que fos, pues, allà ho feia i ja no podien riure.
Més tard o més d'hora, totes les famílies es van reagrupar i van tirar endavant, en alguns casos gràcies a altres familiars o amics. Les evolucions de la Segona Guerra Mundial i la reacció d'alguns ciutadans no els van posar les coses fàcils, i encara menys el govern francès, que per evitar un auge del catalanisme en aquell departament va forçar moltes persones a un segon exili. Encara avui, els refugiats es dolen del tracte rebut de l'administració francesa, incapaç de reconèixer el monòlit erigit recentment a Argelès que allò va ser un camp de concentració. L'adaptació a l'estil de vida del país va contribuir a desfer lentament els tòpics xenòfobs que havien sorgit anys enrere.
La cultura catalana n'hi havia poca, perquè a Colliure es va crear el foment de la sardana i es deien, mira, els espanyols com ballen, només aquests espanyols que ballen la sardana, i es deien espanyols de merda, que hi havia dues classes d'espanyols, espanyols de Franco i nosaltres espanyols de merda. Quan passaven la frontera, els porticons de les cases es tancaven, que ens deien que nosaltres havíem portat cua, que portàvem una cua com els monos, que havíem cremat les esglésies, que havíem violat dones, etc etc.
El meu pare va estar, doncs, a Oceix, a dalt, doncs, allà...
Andreu Claret, nascut a l'exili de la Catalunya Nord.
Perquè a Oceix estava a casa, no? Des de la finestra de la casa on estava, doncs, es veia Puigcerdà, però la gent d'allà és la mateixa que la gent de l'altra banda, no? I aquest sentiment, diguem, de pertinència amb un, doncs, amb una identitat comuna era molt fort i els va ajudar molt, els va ajudar molt a sobreviure, no?
Precisament la proximitat geogràfica motivava la idea de la tornada a casa. Els més grans tenien por de les represàlies franquistes, però els més joves es van fer el passaport per visitar periòdicament la seva terra. Els més compromesos van aprofitar per col·laborar amb la resistència republicana, que durant molt temps es va proveir de propaganda i d'armes a través de la frontera francesa.
Una vegada per mes, de vegades una miqueta més, pujàvem sortint d'Argelès, a costat d'Argelès, entre el poble d'Argelès i la platja, i allà hi havia una coordinació, jo no sé qui era, perquè no el veia amb aquella persona, i pujàvem cap a dalt passant per una torre que diuen la Massana, i allí anàvem fins a vora la frontera i deixàvem els sacs, i el Vicenç portava els sacs a l'altre costat de la frontera. És a dir, nosaltres no coneixíem qui hi havia a l'altre costat.
De totes maneres, l'esperit per mantenir viva la flama de la cultura va persistir, tot i les dificultats. El fet de compartir una mateixa llengua i un sentiment de pertinença a una identitat comuna va servir de base per muntar projectes que són vigents.
Una cosa molt rica a mi va ser la Universitat Catalana d'Estiu a Prada. Això també amb en Pere Verdaguer i tot això ho he viscut molt fort i de resistència a la cultura catalana i llavors aquelles trobades amb la joventut d'allà. Va ser una cosa fortíssim, 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 fortíssim. Un intercanvi de Barcelona, de Girona, de València, de tot. Vull dir que hi havia un ambient, una cosa... Vaig costar 7 anys amb ells i, francament, aquests 7 anys no els descuidaré de temps.
Veus de l'exili, un programa per donar veu als que van haver de marxar.
Per parlar d'aquest exili proper, per saber-ne més coses i per analitzar-ne les conseqüències, avui hem convidat al programa en Daniel Arasa, és periodista i historiador. Ell va escriure La guerra secreta del Pirineu, 1939-1944, en què presenta Andorra com un escenari ple d'espies, resistents i contrabandistes. També hem convidat Enric Pujol, és historiador i ha estat un dels impulsors del Museu de l'Exili a la Jonquera. Aquest debat el modera l'historiador Josep Maria Figueres.
Una de les característiques que té l'exili, i sempre m'ha sorprès, és el canvi de banderes. La frontera catalana, la frontera espanyola amb França, en només uns mesos veu canviar 4 banderes. Aquella bandera republicana serà substituïda per la bandera nacional, la bandera monàrquica, i la bandera francesa serà substituïda per la bandera nazi. Serà una mica l'exemple dels grans canvis que se produiran. Per tant, l'Espanya de Franco a partir del mes d'abril tindrà ja l'estabilitat política, però no tindrà la pau perquè hi haurà moltes persones que voldran seguir la guerra. Seran els maquis que en parlarem. I també hi haurà una resistència cultural. Per tant, Enric Pujol, a Catalunya del Nord, els testimoniatges ens explicaven des de la Universitat Catalana d'Estiu, no ho han dit, però és evident, els festivals Pau Casals o la presència de tants catalans que volien estar amb aquella, diguem-ne, terra nostra. Terra nostra de llengua, terra nostra de pertinença amb un entorn geogràfic, etc. Per tant, molts catalans hi van voler-s'hi quedar. No tots hi van poder romandre per les raons òbvies de l'estat francès, que per pressions també de l'estat espanyol estimulava la dispersió. Aquest exili, perquè ja vam dedicar un programa a parlar dels camps de concentració, aquest exili per a molts va durar fins a la seva mort, com és el cas de Rovira i Virgili, però per a d'altres va ser un exili temporal. Va ser un exili també de treball i de cultura?
Sí, sí, sí. Penseu que, malgrat tot, malgrat aquestes dispersions i malgrat tot plegat, la Catalunya Nord, el tant per cent, en xifres totals, actualment, de gent que prové d'aquell exili republicà, és molt alt. Fins a, no existeixen càlculs allò molt precisos, però realment és molt i molt alt. Jo vaig tenir ocasió de ser director de la Casa de la Generalitat, que actua com a delegació de la Generalitat a Perpinyà, i realment ho veies. Vull dir, fins i tot ara encara hi ha una vivència de la gent que havia fet aquell exili, i hi ha una memòria molt viva. Fins i tot hi ha unes certes disputes d'aquella època. Per tant, d'una banda hi ha un tant per cent total de la població molt important que ve d'aquell fet, i d'altra banda també va passar-hi molta gent. Hi ha alguns testimonis de la vida d'exili, no dels camps, perquè també hi havia gent que no va anar als camps. Penseu que en els camps també la gent els podien cridar per fer feines, hi ha molta gent que els van cridar, i també hi va haver gent, per la seva condició d'intel·lectual o de càrrec polític o això, que no hi va anar. En aquest cas, diguem-ne, tenim un testimoni del Ferran Soldevila, en els dietaris de l'exili, que ell va estar una època, va anar voltant a diferents indrets, però un dels llocs en els quals va estar fou a Banyuls de la Marenda. Vull dir, realment va estar a Banyuls i parla de la vida quotidiana, parla de l'ús del català, realment crec que és molt interessant com a element de sociològic de com estava aquella societat en aquells moments. Realment aquesta massa de refugiats sí que va contribuir en el seu moment i posteriorment a la recuperació cultural catalana. Vull dir, fins i tot figures d'ara que són senyeres d'aquesta recuperació, posem un Pere Verdaguer o una Josefina Matamoros i d'altra gent, són fills d'aquest exili.
Hi ha cantants també, a part d'escriptors.
Sí, sí, hi ha la Teresa Rebull, hi ha gent que prové d'aquest exili, realment. Sí.
Daniel Adasa.
No, de fet, també en va haver molts que per les circumstàncies van haver de deixar la Catalunya Nord. Evidentment, uns van tornar a territori espanyol, en van haver molts, però per una altra banda, sobretot els joves van haver de sortir en una gran part. D'una banda, anaven pels camps de concentració els mateixos que anaven a reclutar si volien anar a la legió, per exemple jo, i en van haver uns quants milers que se'n van anar, per tant, i sempre eren joves els que marxaven en aquests casos, no? Per altra banda, comença la Guerra Mundial i se'n van els batallons de marxa, que se'n deia, o els regiments de marxa, uns quants milers més. Això va fer una dispersió. Per altra banda, ja, també durant la guerra es van haver les companyies de treball, o diversos noms, en tot cas companyies de treball per entendre'ns, i desenes de milers, més de 50.000, no només catalans, encara que majoritàriament catalans, perquè havien sortit d'aquí de Catalunya i per tant era el nucli més important, se'n van també al nord de França, bàsicament, a la línia Maginot, a tocar a Bèlgica, i per tant això va fer una dispersió, que va ser immediata, però també va tindre una conseqüència posterior, que molts ja no van tornar, diem-hi, a situar-se a la Catalunya Nord, una gran part d'aquests joves, no? D'haver-se quedat aquests, que a més eren una bona part dels més joves, segurament la influència hauria estat molt més gran.
Efectivament. Aquesta influència hauria estimulat una renovació, perquè l'estat francès, a través dels mitjans de comunicació i de l'ensenyament, va fer una gran labor de francesització i hauria portat a una, diguem-ne, catalanització per la renovació que hi havia.
Perquè la veritat és que, lamentablement, pensem ara i també aleshores, però, clar, havia començat 200 anys abans o més amb l'ensenyament francès, que realment era erradicar no només el català, el bretó i l'occità i tot el que es vulgui, no? Per tant, i com a més, l'ensenyament a França va tenir èxit, entre cometes, podem dir, va fer que la resta quasi van desaparèixer. Encara, com deia ara l'Enric, encara Déu-n'hi-do a Catalunya, sobretot la part més tocant a la part d'Espanya, però d'una forma encara es va mantenir més, però molts llocs quasi va desaparèixer.
Hi ha una qüestió que ha sortit amb altres programes i que potser podríeu donar llum, que és entre la retirada, que és el febrer, i l'entrada de la guerra, que és el setembre, l'actitud que té els refugiats que tenen als camps és pràcticament de supervivència. A partir del setembre es pren consciència de que comença, ho sabia tothom, d'altra banda, comença una guerra. Aleshores, en aquesta guerra que comença, molts refugiats hi van a lluitar, però no tant per donar suport a França, sinó per lluitar contra l'enemic comú, és a dir, contra aquella legió Còndor que els havia bombardejat, contra aquelles unitats militars alemanyes. Aquesta percepció de dir és més per lluitar contra el meu enemic que per donar ajut amb el que estic aquí, com la veieu?
És que tenia com dos parts. Per un costat tenim els comunistes, que a més l'exili no és uniforme. I per altra banda, una part dels que surten, sigui companys de treball de legió, són per supervivència. És a dir, arriben allà, un oficial francès diu, escolta, un noi, si veniu a la legió, tindreu camisa neta, guanyareu uns diners i viatjareu pel món. Esclar, uns que estan morint de gana, plens de polls, que pateixen la tramuntana amb un fred horrorós. Clar, discutim, això és una
però la legió n'hi van pocs, van més els batallons de treball,
no, sobretot els batallons dels companys de treball,
sí, companyies 50, de treball.
50 i tants mil. La legió, entre la legió i batallons de marxa van ser 10-12 mil, però o sigui, van per una banda d'això, també per supervivència. Hi ha molts que, escolti'm, no tant per ideologia, sinó, escolti'm, aquí vinc molt malament, supervivència. Efectivament, una part va perquè diu, anem a lluitar contra aquests, no? Més que per la defensa. Però, a més, dins dels exiliats hem de trobar diferències. El Partit Comunista, o els comunistes, vaja, els comunistes, sigui a catalans, el PSUC, sigui el Partit Comunista d'Espanya, tenim en compte que el 23 d'agost, o sigui, uns dies abans de començar la Segona Guerra Mundial, hi ha el pacte Ribbentrop-Molotov. Llavors, aquests, en aquell moment, se senten amics dels alemanys. Per què? Perquè en aquell moment són estalinistes.
Són molt obedients.
Exacte, són molt obedients. La majoria, per almenys. I no canviaran fins que el moment, l'any 41, al juny, que els alemanys invadeixen la Unió Soviètica. Aleshores canvien i es converteixen els principals lluitadors. Però abans no. Mentre que hi ha una diferència als anarquistes, als socialistes, als nacionalistes catalans, als nostres bascos, aquests ja tenen una actitud que és diferent, no? Per tant, l'exili no es pot tractar tot uniforme, sinó que té una sèrie de variants i components diferents. Ara, el fet cert és de que, globalment, els espanyols, els catalans, volen estar enfront dels nazis, sobretot. Inclús molt més que dels italians, perquè, bueno, més els italians tenen molt poca relació. Només uns petits grups dels d'aquí van davant d'Itàlia, a la Savoia i demés, però bàsicament estan al nord. I, efectivament, tenen un desig de lluitar i molts lluiten, i molt més que l'exèrcit francès, en molts casos. No?
Mm-hmm. Enric Pujol.
Bueno, sembla que és una dada coneguda que el que era la resistència, realment el component de republicans catalans i espanyols n'hi ha un gruix molt important. En aquest cas, vaja, jo ara ell ha parlat d'això de la legió, deia que hi havia poca gent, però és que recordo que el Flaquer, jo soc de Figueres, un Flaquer que era de Figueres, ell havia estat a la legió precisament venint d'aquí, era una persona que era del SUC i és un dels que després doncs, va ser dels nuclis del Comorera, vull dir que van fer l'escissió amb en Joan Comorera també durant en l'etapa més negra i que m'explicava coses d'aquestes. O anant a un tema més directe, el meu pare mateix va estar exiliat, va estar 20 anys vivint a Tolosa del Llenguadoc, ell també era del SUC, i sé que m'explicava això, que l'havien pogut treure del camp i que estava organitzat i que hi havia unes granges que realment doncs, acollien a gent i feien part d'aquestes xarxes de fuga. No? Com això de l'Alo. Per tant, realment els acollien, hi havia una organització que realment estava molt ben organitzada. Sí.
Capítol 10. L'exili proper. Andorra i Catalunya Nord.
Andorra. Les dimensions del país dels Pirineus van impedir que acollís una xifra significativa de refugiats, però la seva situació estratègica el va convertir en un lloc de pas d'aquell èxode. La seva condició de país independent i neutral el va deslliurar de les dues guerres i alhora el va fer escenari d'importants xarxes d'evasió dels perseguits pels nazis. Precisament d'això en parla la narració de Francesc Viadiu entre el Torb i la Gestapo, que ens serveix per il·lustrar ara el testimoni de l'exili català a Andorra en aquest reportatge d'Albert Manyà.
Veus de l'exili, un programa per recuperar la memòria de l'exili català.
En passar la meva altura, l'home ros se'm va tensar i em va demanar signant-me Sant Julià, si era en Andorra. Li vaig dir que no, que el poble que tenien al davant era Sant Julià, cosa que va semblar desconcertar tant a ell com als seus companys, i vam formar una rotllana per parlamentar durant uns moments. Finalment, el mateix home se m'adreçà de nou demanant-me si Sant Julià era el departament de l'Arieix. Llavors vaig comprendre per què els havia desconcertat la meva resposta, puig que el que ell em demanava, o em volia demanar, era si en realitat estaven en territori andorrà. Els vaig tranquil·litzar, dient-los que en efecte, estaven en territori andorrà.
Joaquim Baldric, exiliat a Andorra l'estiu de 1939, amb 22 anys.
Vaig preguntar a un senyor i em van dir... Mai no hem sentit parlar d'Andorra. Bueno, pues, si hi hagi alguna cosa, diu, no, no. Més que tiri. Aquell home, quan vaig ser 3 o 4 passes lluny, diu, noi, paris, però no es giri. Aixequi els ulls. Diu, no veu un collet aquí dalt? Dic, sí. Diu, no veu que hi ha un muntet de pedres redó, fetes en sec? Dic, sí. Diu, sentim-me dir que allò és Andorra.
Quan l'auto ens va deixar en camp davant de Cal Morató, vaig respirar tranquil. Per fi, Andorra. Però després d'haver escoltat a l'amic castellà el que m'informava de la situació desesperada dels refugiats espanyols dintre les valls, m'adonava que havia deixat l'infern d'una França ocupada pels alemanys, però havia entrat en una Andorra mediatitzada pel bàndol nacional. Aquell vell país, ric en possibilitats, però no importa què, segons frase de Mr. Miller, esdevenia per a mi una ratera de 500 quilòmetres quadrats i prou. Almenys aquesta fou la meva primera impressió. Però ja hi era, i no em quedava més remei que organitzar-m'hi un cau. Vaig decidir instal·lar-me a Canillo, per essa, de moment, el lloc que oferia més seguretat.
Rosa Maria Duran va exiliar-se a Mèxic, passant primer per Andorra.
Quan vam arribar a Andorra, vam tenir la sensació de que sortíem de l'infern i que arribàvem a la llibertat. Aleshores vam trobar un paisatge meravellós, vam trobar un aire fresc i net en tots els sentits i vam pensar que ja érem a la porta de la salvació. Recordo que ens en vam anar a banyar el Valira i va ser una sensació de llibertat i de tranquil·litat. Per fi seríem persones normals.
L'andorrà, que és molt religiós quan li convé, no demana mai a Déu o a la Verge de Meritxell, la seva patrona, altra cosa que guerres vora les seves fronteres. De la resta ja en té cura ell mateix, perquè la gent que s'ha d'expatriar paga bé. Aquell hivern del 42 convergien sobre Andorra en pelegrinatge tràgic gens de tot el món. Per això el bar del Mirador feia bones recaptacions i el seu propietari procurava celebrar les festes amb gran relleu i per aquell Nadal i Cap d'Any i Reis pensava batre el rècord de cosmopolitisme.
Dels refugiats n'hi va haver molts, ja n'hi va haver dels primers, de quan van fer la guerra, que els rics se van escapar dels pobles i pujaven a Andorra. I quan vam arribar a Andorra van marxar ells. Sí, miri, vam canviar d'idees.
Aquella mateixa nit, a primera hora, el Coscoll va baixar a Ordino i va telefonar a la Paca de les Escaldes, una dona que també està a les ordres de von Müller, i aquesta va avisar tot seguit els alemanys del pas de la casa. Al cap de poques hores es va presentar una camioneta amb quatre ferits al Serrat i es van fer càrrec del francès. Com que era de dia i el francès no podia caminar, el van carregar sobre un trineu improvisat amb uns esquís i quatre fustes i el van portar a eix muntanya avall. D'aquesta manera, ningú no s'informà del rapte.
Andreu Claret, nascut a l'exili de la Catalunya Nord.
El que passa que a Andorra hi havia un altre tema que era molt, molt seriós, que era els intents de la policia franquista i dels serveis d'informació franquistes d'assassinar gent, no? I el meu pare, doncs, li va anar d'un pèl, perquè el van convocar, és un episodi conegut, no? Però el van convocar en una suposada cacera a les muntanyes, en la qual a última hora doncs, va tenir una filtració o una intuïció i no va anar-hi i estava destinada doncs, a agafar-lo i endur-se'l cap a Espanya perquè ell estava en una situació de recerca i de captura per part de les autoritats franquistes.
Macías s'havia fet el rei de la muntanya. Les seves expedicions arribaven bé i de pressa. Cada setmana guanyava uns centenars de milers de francs. Jo li guardava uns sobres prenyats de bitllets perquè la seva màxima aspiració era comprar-se una granja i un ramat ben gros.
Vam haver de fer de tot, perquè pues, aquí en aquell temps, quan vaig plegar, els hiverns no hi havia feina perquè hi havia poca gent i pues, mira, havies de guanyar la vida com podies i feies algun viatge de quatre bandes i ja estava. Guanyaves 10 duros i pues, ja anava bé.
Veus de l'exili.
Andorra, era la terra de llibertat i des del segle XIX a les guerres carlines ja hi anaven, siguin libadals o carlins. Per tant, contemplar primer aquestes onades petites o grans de persones que fugien de la persecució social i religiosa al 36 i després que fugien de la repressió franquista en aquest territori que per una banda podia ser una illa com una muntanya o per una altra podia ser, com diu Francesc, via diu, una ratera, i de la possibilitat de que podien entrar-hi milers i milers de persones. I en aquell moment Andorra tenia un bisbe, que ja sap el que havia estat la Guerra Civil i, per tant, les seves simpaties eren unes, de l'Església, i, per altra banda, el govern francès, que amb el Comitè de No Intervenció també s'havia involucrat. Andorra, per tant, no podia ser aquest espai de llibertat per tothom, sinó que va ser potser l'esperança somiada, com un Mèxic, que malgrat la voluntat d'acollir tothom, per altres qüestions, no ho va acollir. Andorra, quina política va tenir en relació amb els exiliats i refugiats?
Bé, en primer lloc, que tindre en compte que Andorra, ni França ni Espanya, respectaven la sobirania en aquest sentit. És a dir, no formalment, no hi havia una ocupació directa, però les policies d'uns i dels altres hi entraven quan volien i com volien. En el cas de la situació de l'exili, precisament els que estan són bàsicament els franquistes, entre altres coses perquè França és país derrotat i, per tant, no pesa. Potser en altres circumstàncies hauria sigut també igual, no? I després és freqüent, no tant, però és freqüent la dels alemanys, també. La presència de la Gestapo, en aquest cas el Viadiu en parla, no és aquest l'únic cas, sinó que hi havia, però també els serveis britànics també hi entren i és lloc de pas per la mateixa resistència francesa, o millor, dels enllaços francesos, perquè passen molt sovint des d'aquí cap allà. En aquest sentit, els enllaços francesos van més de sud a nord que de nord a sud. Venen, per exemple, quan hi ha, ja parlem de l'any 43, quan hi ha De Gaulle hasta Algèria, quan hi ha, tenen el govern allà, quan comuniquen una resistència, molt sovint ho fan a través Barcelona, Andorra i França, i després camí invers, no? Per tant, hi havia una sobirania formal, però en la pràctica se la saltaven bastant uns i els altres, però sobretot la policia franquista va actuar molt, i els alemanys també. La francesa, dic, no per la situació concreta tant de França, de país derrotat, però segurament també perquè, en el fons, tothom reconeix com a estat, en el sentit ningú ocupava des del punt de vista militar o aderia al seu territori, però se l'assaltaven, és allò que no li donaven importància, sinó que jo, aquí anem com per casa nostra.
nius d'espies, sí, refugi de contrabandistes i sobretot i especialment xarxes i cadenes d'evasió.
I també una cosa que podem dir, i aquest aspecte en part positiu, en part negatiu, gent d'Andorra va fer negoci gran i alguns dels negocis importants d'Andorra tenen origen en els passos aquests, en uns casos, diguem, entre cometes, legal, en el sentit de cobrar-los els que passaven, i alguns casos d'abandonaments a la muntanya i més d'un assassinat. També això cal dir-ho, que gent d'Andorra o que estava residint a Andorra va utilitzar aquest pas dels fugitius, de jueus molt especialment, perquè, bueno, potser perquè tenien més diners per enemics, però de gent de França que marxava, de polonesos, per extorsionar-los d'una manera clara.
O sigui, no era per cobrar-la al moment de marxar i al moment d'arribar, sinó per robar-los i
alguns
els
casos. Diners. No tots, no tots. No vull dir que tots.
Excepcions, això.
No tantes excepcions, van haver molts abusos. Per exemple, una cosa que es va produir molt, no sempre era matar-los, tal, això no tant, però amenaçar-los en abandonar-los, o en abandonar-los. Escolti, ara estem al mig de la muntanya, havíem recordat que pagaran 10, ara volem 30. O si no, qui us queden vostès? En ple hivern, aquell soltava el que fos perquè, evidentment, no volia. I això es va produir bastant. No vull dir, no estic dient que fos tothom, eh? Cuidado, però es va produir bastant.
Al costat d'aquestes, diguem-ne, particularitats que mostren el rostre tenebrós de la conducta humana, hi havia la generositat absoluta.
Aquelles... Generositat inclús que sense cobrar hi havia que ho feia, no? O sigui, hi havia molt de negoci, negoci en el sentit de gent que cobrava, però també hi havia molta gent que sense cobrar ho va fer, o en tot cas, si cobrava era per l'organització, no per ell.
Sí que les xarxes d'evasió, Enric Pujol, són a tota la cadena de muntanyes i a tots els camins. Hi ha dotzenes i dotzenes, la línia Jax, la Pons, amb la Vudú, la Pipeline, la Comet, tot un conjunt de persones, milers de persones, que porten pilots anglesos, que porten ministres polonesos, que porten jueus, famílies que es retroben, i per tant la muntanya, controlada per la Guàrdia Civil, controlada per l'exèrcit, controlada per la gendarmeria, presenta la particularitat, sigui amb la boida o sigui de nit, de que puguin ser camins de llibertat. Podem, per tant, parlar d'aquesta generositat al costat d'aquest aspecte tan abadós?
Sí, jo penso que sí. I a més, vull dir, penseu que a l'esclatar la Segona Guerra Mundial, el que era creuar la ratlla de l'estat espanyol, esclar, per molta gent els podia suposar la llibertat. El que passa és que, evidentment, en altres casos suposava la mort, paradoxalment. Hi ha un cas molt emblemàtic, és Walter Benjamin. Walter Benjamin fuig, és d'origen jueu, està implicat políticament, és una persona marxista d'esquerres i realment acaba morint, acaba suïcidant-se davant de l'expectativa que l'han retingut a Portbou i és mort a Portbou. És un dels filòsofs que se'ls considera els més importants del segle XX i que realment, doncs, trobem que és un dels que intenta fugir i no ho aconsegueix. N'hi ha d'altres, i una cadena de fuga és molt important, que era la del Varian Fry, que era un nord-americà que va venir a treure molts jueus influents, en principi havien de ser jueus molt influents d'Europa, davant de l'amenaça de la Segona Guerra Mundial, i que al final va acabar agafant, doncs, gent influent i gent desconeguda, perquè naturalment t'hi jugaves la vida. En aquest cas hi ha fins i tot una pel·lícula, hi ha una pel·lícula que narra aquesta aventura i penso que és molt, molt interessant de veure precisament de com funcionava això. Ara aquest és un tema, aquest tema, diguem-ne, del que serien els refugiats o els fugitius de la Segona Guerra Mundial, que comença a ser estudiat de manera sistemàtica. Fins ara en teníem això, teníem aquests elements més grossos o teníem una visió molt general, i ara realment s'està estudiant, diguem-ne, d'una manera molt, molt més minuciosa. Referit al que dèiem abans també d'Andorra, penso que amb això, d'aquesta situació que descrivíem, penso que encara tampoc no s'ha acabat d'estudiar gaire. Realment fa poc en Josep Clara va publicar un article en un llibre que havia coordinat i realment va despertar molta expectació a Andorra mateix, perquè explicava les facetes que per ells eren molt desconegudes. Per exemple, manifestos polítics per cridar a un partit democràtic, i realment això va ser una cosa que els diaris mateixos d'Andorra van intentar posar-se en contacte, perquè era una faceta bastant desconeguda.
Sí que Eulàlia Ferrer ens comentava a l'inici que una de les persones que ho ha estudiat molt, i ja hi tornarem ara, és Daniela Dassa, amb aquests llibres. Andorra hi ha una gran quantitat de xarxes d'evasió com a tota la frontera. Aquestes xarxes d'evasió van portar a moltes persones.
Moltíssima gent. I a més van ser molt importants. Fixi's, una cosa que això a vegades pot sobtar, però van ser més importants des del punt de vista d'influència real sobre el resultat, no sobre el final de la guerra, perquè això, evidentment, és una part petita. Però que és més important el que representen les xarxes d'evasió que la mateixa resistència a la zona propera. Per què? Perquè la resistència a la zona propera, contra els alemanys i contra els milicians del govern de Vichy, representa uns quants milers de presoners o morts. Però van parlar de l'ordre dels 80.000, se calcula, que van poder passar de gent fugitiva. D'un costat, molts jueus, molts milers que van anar a l'exèrcit francès de De Gaulle després, i uns quants centenars, o bastants centenars, d'aviadors. D'aviadors, a més, ja que tenen en compte la qualificació. Abans es feia referència de que els ministres van passar, o sigui, van bé, gent d'una gran importància. Però només comptem els aviadors, clar, els aviadors són especialment importants perquè formar els aviadors requereix molt de temps. No és com el soldat d'infanteria, sense menysprear res, però l'aviador, d'avions que havien abatut...
És un tècnic qualificat.
És un tècnic qualificat, per tant, té un temps de preparació. Per tant, recuperar-lo altra vegada als anglesos o als nord-americans significava, a part l'aspecte humà, que lògicament val igual un que l'altre, de tindre gent qualificada que podia tornar a combatre unes setmanes, uns mesos després, cosa que si es perdien són personatges que costaven molt, molt més de recuperar, no?
Una persona que va participar a les xarxes d'evasió, Manuel Valls de Gomis, des de sí. Perpinyà, i un altre és en Flaudel Barberà. Flaudel Barberà, els dos van ser reconeguts i agraïts pel govern francès, i Flaudel Barberà...
Josep Maria, sí. Flaudel Barberà potser va portar el grup més gran.
Aquí anava, de jueus. Sí, sí. Que ens poguessis explicar, perquè és un episodi molt significatiu, aquesta capacitat de portar un grup nombrós i de sí. personalitats, i de jueus, i de nens, famílies.
Sí, perquè els grups solien ser petits els que passaven, o sigui, a vegades passaven 2, passaven 10, 15, més enllà de 15 o 20, era molt infreqüent que passés un grup. Per què? Home, perquè és molt difícil a la muntanya anar passant, tenint en compte que a més sovint anaven dones i fins i tot, o gent simplement que no havia anat mai per la muntanya. Per tant, portar gent de París a creuar el Pirineu, així per les bones, i a més potser en sabates, fins i tot en sabates de taló, alguna dona anava pensant-se que anava de passeig, no? Aleshores, això era
I
molt
la muntanya és dura.
Molt dura, tot i que es passava bàsicament per l'extrem oriental, a cas de Catalunya, i menys, però també per l'extrem basc-navarrès, que són les parts més baixes del Pirineu. Però tot i així, déu-n'hi-do, no? Són 60 o 70 quilòmetres en seguida de muntanya per anar creuant. Esclar, això és moltíssim. I això va fer, per exemple, el cas de Floreal, que va portar un grup de, si no recordament, són 30 i tants en una sola tongada. I una cosa que a vegades pot semblar molt, molt tonta, però que és importantíssima. Els gossos, no només els gossos dels alemanys, sinó els gossos de les masies. Clar? Uns gossos, això, una de les coses que per mi més dramàtiques, curiosament, és sentir la gent que passava, això en totes les fugues, però també aquestes que passaven, suposem, un quilòmetre o dos quilòmetres d'una masia, però els gossos de la masia, que això era de nit normalment, no paraven. Vinga, vinga, sentir aquells gossos que va, que vinga, i vinga, i vinga, i la gent té sensació, ara això se'ns està delatant, això vol dir que ens vindran, era d'uns nervis terribles, pot semblar una cosa que després potser no passava res, però dic una cosa, sembla tan trivial, escolta'm, uns gossos que a més ni els tenim a la vora, no, era tremendo el que podia significar per la, diguem-hi, per la moral de sortida d'aquests que anaven així. No?
Realment, ja dic, fins i tot, en el cas que apuntàvem abans, en el cas del Walter Benjamin, és un suïcidi davant l'expectativa senzillament de tornar a ser agafat doncs, pels nazis. O sigui, l'expectativa mateixa et porta a fer això. Precisament sobre Walter Benjamin hi ha una pel·lícula en català, que d'un català del Cosó Ferrer, que és L'última frontera, i parla, bueno, ja reconstrueix amb el mateix l'itinerari que va fer per la muntanya, eh? Per tant, vull dir, també fàcil, veus això, la duresa, o la duresa doncs d'anar amb gent gran a una mainada o així doncs fer unes caminates llargues a peu, no? Vull dir, realment és una cosa ja
dura. No eren muntanyencs, eren gent normal.
Sí.
I tanmateix l'exili ha deixat empremta a Andorra, penso que en Marc Forner sonora de les seves arrels del seu pare exiliat.
Efectivament, i a més el seu pare va participar a la mateixa xarxa d'enviadiu, és l'altra pot, es pot dir així, de la xarxa aquesta que hi ha enviadiu, per tant, un home que va tindre una influència significativa.
Bé, també aquí en el cas d'Andorra hi ha en Font Bernat, que era una vaja, era un personatge...
En Josep Fontbernat.
En Josep Fontbernat.
El mil homes.
L'home dels mil homes, que en deien. Havia estat una persona molt significativa doncs de la Catalunya republicana. Havia estat amb en Macià a Prats de Molló i realment després va ocupar càrrecs importants.
Va ser director general de radiodifusió.
Sí, serà el director de radiodifusió aquí, a Barcelona, i després quan anirà a Andorra, que serà el lloc on l'acollirà realment la major part de la seva altra vida, per dir-ho d'alguna manera, ell tindrà un paper decisiu a la ràdio andorrana.
Ens agradaria recordar un episodi de l'exili d'Andorra.
Capítol 10. L'exili proper. Andorra i Catalunya Nord.
La nit de Nadal de 1962 va començar a nevar a Barcelona i ho va fer de tal manera que la ciutat va patir les conseqüències ben aviat. L'anècdota d'aquell fet passa per un exiliat, Andreu Claret, perseguit per la dictadura franquista, que va venir a desbloquejar els accessos i els carrers del Cap i Casal. Aquell favor li serviria més tard per tornar. Tot seguit ens remuntem al 27 de desembre del 1962, primer dia que hi ha premsa després de Nadal, i fullegem La Vanguardia.
Cae la nieve, esta tarde no vendrás. Cae la nieve, y mi amor de luto está.
Navidades blancas en Barcelona. Nuestra ciudad se vio sorprendida a primera hora de la madrugada del día de Navidad por un temporal de nieve, que con gran intensidad no se interrumpió hasta pasadas 24 horas. Los plácidos días que tradicionalmente suele gozar Barcelona en estos días de final de año se han convertido en jornadas blancas. Como es natural, la vida ciudadana está prácticamente paralizada, pero los grandes trabajos que se realizan darán futuro en el día de hoy, en que comenzarán a funcionar algunas líneas de comunicación de superficie y a resolverse los problemas de más acuciante urgencia. Andorra envía 3 máquinas quitanieves. El síndico general de los valles de Andorra, don Julián Rech, ha ofrecido a la ciudad de Barcelona 3 de las máquinas quitanieves que se emplean en las carreteras del vecino principado. Aceptado el ofrecimiento por el municipio, inmediatamente se dispuso su envío a nuestra ciudad, a la que llegarán mañana, para colaborar en los trabajos de limpieza de la vía pública.
Andreu Claret, nascut a l'exili de la Catalunya Nord.
Tots els que hem viscut com a nanos, com era el meu cas, l'episodi de l'exili, sabem que el somni del retorn era permanent. I això és el que va portar l'any 62 el pare, doncs, a través d'un episodi també molt conegut, que va ser la nevada de Barcelona, doncs, a baixar per primera vegada, sense papers, en unes condicions molt particulars, cridat pel Porcioles per alliberar Barcelona de la neu, doncs a baixar a Barcelona. No? Però la baixada va ser èpica, perquè com que no tenia papers, quan va arribar a la Seu d'Urgell se'l volien quedar, i de fet va estar diverses hores retingut a la comissaria de la duana de la Seu d'Urgell, perquè allà serà qui manava, era la Guàrdia Civil. El règim franquista tenia les seves estructures, diguem-ne, paral·leles de decisió en matèria de seguretat, i els guàrdies civils, que el Porcioles l'hagués cridat, doncs no els hi feia ni fred ni calor i se'l volien quedar allà. Finalment el van deixar baixar i va poder baixar. I d'aquesta manera tan singular, doncs el pare va arribar a Barcelona sense papers, diguem-ne. No només sense papers, sinó amb una ordre que encara era vigent de recerca i captura per part de les autoritats militars.
Andreu Claret, pare, col·laborador del govern de Companys i fundador d'Esquerra Republicana, es va exiliar primer a la Catalunya Nord i més tard a Andorra. Era fuster d'ofici, però el seu caràcter emprenedor el va dur a crear una empresa de màquines llevaneu per obrir el port d'en Valira, que tot sovint quedava tancat. L'esperança del retorn, la nevada del 1962 i la coneixença amb l'alcalde Porcioles van ser una coincidència que va aprofitar per posar un primer peu a casa.
Va ser una manera de posar un primer peu, ajudat, s'ha de dir, per la seva relació, la seva amistat amb autoritats d'aquí. I això va permetre que que de mica en mica s'anés regularitzant la situació del meu pare, que el meu pare tingués una relació i fins i tot pogués portar tota la seva experiència en matèria de màquines llevaneus i d'obertura de ports a Espanya.
Andreu Claret va ser un exemple dels molts catalans que van escollir Andorra com a lloc de refugi. Més enllà de l'impuls que van aportar aquests exiliats al país i el seu reconeixement, la integració en la vida política andorrana va quedar desactivada per la falta de passaport. De totes maneres, van ser molts els qui s'hi van sentir com a casa.
Joaquim Baldric, exiliat a Andorra l'estiu de 1939, amb 22 anys.
Aquí t'aconsellaven i t'ajudaven, i si preguntaves una cosa, t'ho deien amb molt carinyo i te l'explicaven bé tot, mai. Tothom me va ajudar. No puc dir que una persona d'Andorra em maltractés.
Després de la persecució del català que havia començat el franquisme, trobar un país on fos llengua oficial era un paradís. Per militància, personalitats com Pompeu Fabra i Antoni Rovira i Virgili van anar a fer-hi el testament per deixar constància que el volien en la seva llengua.
No, ara que comentàvem precisament del Andreu Claret, jo el vaig conèixer, una gran persona, vaig tenir molt bona amistat amb ell, i recordo una cosa, no només va ser l'home que es va instal·lar a Andorra, que efectivament, que ha portat les màquines a Barcelona, és que ja durant la Guerra Mundial, i poc després de l'exili, ell, a Palau, quasi a la frontera franco-espanyola actual, diem-hi, la Catalunya Nord, ell va crear una explotació forestal que, evidentment, li servia per guanyar-se la vida, però també era un lloc on s'amagaven gent del maquis, on passava gent, o gent que anava a passar cap a territori espanyol fugint, van ser ajudats en aquestes explotacions forestals. Va ser un home d'una gran creativitat política i creativitat econòmica, perquè tenia les dues vessants, però que va tindre una perfecta integració en el que va ser el territori i integració en el que va ser la col·laboració amb la resistència d'alguna forma. Va ser molt perseguit ell allà. Ell més d'una vegada es va tindre que amagar-se allà a França perquè anaven a per ell també, no només els franquistes, sinó també perquè aquestes coses se sabien, aquest recolza com a mínim o ajuda a la resistència o ajuda als que fugen, i al final doncs ell va tindre que amagar-se.
Els exiliats, doncs, no passaven desapercebuts.
Tenien, una bona part com menys, no?
Tenien un compromís i amb aquesta creativitat feia que en el camp que fos la seva aportació destaqués. Andreu Claret tenia aquesta particularitat. Els exiliats, per tant, van arrelar-se, els seus fills es van sentir andorrans, però a Catalunya Nord també hi va haver-hi aquest arrelament.
Sí, hi ha de tot. Ja he dit abans que realment la recuperació del moviment catalanista en allà tindrà com a figures destacades alguns de fills dels exiliats. O sigui, realment, però és clar, cal dir també amb això que hi va haver de tot. Hi ha gent que precisament doncs, no voldrà saber res, diguem-ne, doncs, amb la llengua i la cultura catalana, i altra gent serà una defensora en aquest sentit, no? Per tant, en tot cas, el que sí que és molt evident en el cas de la Catalunya Nord és la importància del volum, que em sembla que no és equiparable en el cas andorrà, però tampoc és equiparable amb tant de pes amb d'altres departaments de l'estat francès. Potser en alguns llocs puntuals, a Tolosa hi haurà un exili molt important català, en algun altre lloc, però em sembla que amb xifres absolutes el que passa és que ja dic que amb això tot just ara es comença a estudiar d'una manera sistemàtica i és arriscat donar xifres i no donar meres impressions o testimonis de gent, subjectius.
Si us sembla, volia aprofundir en aquesta creativitat. El cas de Perpinyà, per exemple, d'Edmode Sabater, un periodista de La Veu de Catalunya, marxa, però tira d'endavant una revista, la revista La Veu de Catalunya, una fàbrica, que continuaran els seus fills, de taps, i es potenciarà un premi, que és el Premi Modé Sabater, Vila de Perpinyà. Aquesta creativitat fa que, per tant, sigui Andorra o sigui Catalunya del Nord, se'n beneficin d'aquesta presència, tant amb l'índole econòmica com amb l'índole la cultural, i quan després hi hagi l'impuls de renovació, sigui amb els festivals Pau Casals, dels quals ja s'han parlat en el seu programa pertinent, o bé amb altres iniciatives com la que s'al·ludia de la Universitat Catalana d'Estiu, o bé la possibilitat de que fossin impremtes les que poguessin editar o conservar materials que després tornaven a entrar cap a l'interior, podria ser, podríem dir-ne, una redaguarda cultural de la resistència cívica Catalunya del Nord aquells moments?
Jo penso que sí, jo penso que ho serà, però no només la Catalunya del Nord, ho serà tot l'exili. O sigui, l'exili és una mena d'història de Catalunya paral·lela desconeguda, i que en l'àmbit cultural, en l'àmbit de les idees, en el canvi de la producció intel·lectual, serà privilegiada. Pensem que, a veure, on es podrà editar en català serà, en els primers temps, parlo, en els primers temps, serà l'exili, no serà en l'interior. L'interior no pots fer res, però és que l'interior, a part de la qüestió de la llengua, no hi ha llibertat d'expressió. El debat de les idees, la connexió amb els grans corrents del moment, es farà a l'exili. L'exili, en aquest sentit, trobo que ha estat menys tingut, no? Realment, l'exili intel·lectual català és un factor de renovació de la cultura catalana extraordinari. Pensem que hi haurà exiliats que connectaran directament en l'àmbit de la historiografia, que és un àmbit que m'hi dedico, amb l'Escola dels Annals, que serà una de les escoles renovadores del seu moment, molt abans que Vicenç Vives. En el cas de l'Emili Vigo, l'Emili Vigo és un empordanès, era secretari d'en Josep Irla, del president de la Generalitat a l'exili, i aquest home, doncs, era un historiador que es va formar ja, diguem-ne, dins el si de l'Escola dels Annals, temps abans que Vicenç Vives descobrís o connectés amb aquesta escola a partir dels anys 50, que als anys 40 ja hi treballava, no? Per exemple, o els exiliats a Amèrica i altres indrets, doncs, estaven connectant amb el que era doncs, els corrents més renovadors i que en l'interior no arribaven, no?
Fins aquí, doncs, aquest capítol en què hem tractat de l'exili proper, el d'Andorra i la Catalunya Nord. En el pròxim capítol parlarem d'un exili, el de casa, el de les Illes i el País Valencià. Donem ara les gràcies a en Daniel Arasa, a Enric Pujol i a en Josep Maria Figueres.
Direcció i presentació, Eulàlia Ferrer. Redacció, Albert Manyà i Teresa Sales. Idea i assessorament històric, Josep Maria Figueres. Producció Marta Jerez, amb les veus de David Badia, Oriol Munné i Joan Anton Ramoneda, amb la col·laboració tècnica de Jordi Sánchez, muntatge musical Salvador Pou.